Els camins. De la música. Amigues, amics, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música, un programa que podeu escoltar al 104.4 de l'FM de València a Ràdio Clara i al 101.4 de l'FM per la Xara en Ràdio Mistelera.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. That's it.
El 19 de gener de 1943, en una localitat de Texas, Port Arthur, una petita localitat industrial, va néixer la posseïdora d'esta veu que acabo d'escoltar. Una veu absolutament antiacadèmica, una veu que tampoc entraria com la de Billie Holiday en cap conservatori en la prova d'accés, però que és una veu que arriba i com. La posseïdora d'aquesta veu és Janis Joplin.
All right, everybody ready on the typewriter? One, two.
When Nicholas
La vida de Janis Joplin és una vida absolutament identificada en la seva època. Una dona que va ser un símbol femení de la contracultura dels anys 60, una dona que de ben menuda va patir moltíssim en la seva localitat nadiua perquè era tiranta baixeta, grosseta, amb la cara en grans i a més, per si li faltava algo, en l'institut se va juntar una pandilla d'intel·lectualets, beats i beatniks i el que s'estilava en l'època, que a més els agradava la música dels negres. Una cosa absolutament imperdonable per a l'ambient del seu poble en aquell moment. Això la va fer patir molt i, de fet, sempre va comentar que no pensava tornar pel seu poble mai. Després va tornar alguna vegada que altra, però tan sols una o dues vegades al llarg de la seva curta vida, perquè la seva vida és també una d'aixes vides dels 27. Eixes vides que als 27 anys varen trencar per culpa de la droga, com passà amb Jimi Hendrix i alguns altres més. Jimi Hendrix, que per cert moria un parell de setmanes abans que ella. Les seues primeres músiques són, com heu pogut escoltar, en aquesta gravació casolana feta en un magnetòfon de l'època de manera molt precària, en l'any 63, està acompanyada per Jorma Kaukonen, el futur guitarrista Jefferson Airplane, un altre dels noms destacats de la música d'eixa època dels 60, de la música que se va vindre a dir psicodèlica i que estava, com és evident per la cosa que heu escoltat, que se diu Citation Blues, influenciadíssima per la música popular negra, és a dir, pel blues, que els ambients intel·lectuals i més o menys progressistes de San Francisco tenia una enorme força. Com veieu, doncs, la primera escola de Janis Joplin no està gens malament. Down on me.
on top.
Down on Me i Woman is Losers, una cançó reivindicativa de la seva condició de dona a la que sempre diu que acaben els homes estant per damunt, és una cançó que resulta molt adequada per a la història personal de Janis Joplin. Una història personal que, com ja han dit, des de ben joveneta va patir marginació en el seu propi poble, que després, quan pegà a fugir cap a Austin, en capital de Texas, a estudiar belles arts, i després es va traslladar a San Francisco, on va entrar en contacte amb els cercles més musicals, va ser també un lloc on va entrar en contacte amb la droga, que en aquell moment, en el San Francisco dels anys 60, estava absolutament implantada, recordem que és l'època de la cultura hippie, i que estava totalment assolit que era allò lo normal. Janis Joplin va caure en aquest parany i va estar absolutament destrossada fins a arribar a pesar 35 quilos tan sols en la seva època de San Francisco. Precisament l'època en què va començar a gravar les primeres cançons, com les que hem escoltat al principi, aquelles de les gravacions casolanes. La seva vida personal també va marcar-la molt en l'aspecte sentimental, sembla, en aquella època, perquè en l'any 65, quan semblava que s'havia desenganxat prou de l'heroïna, i anunciar a la família que anava a tornar als seus estudis universitaris després de casar-se amb un home que havia conegut en San Francisco, aquest la va deixar sense més explicacions. I això, als 22 anys, diuen els que la varen conèixer, que li va produir una enorme frustració personal i una enorme sensació d'inseguretat que augmentava la que ja portava de soledat i d'abandó sentimental des del seu poble. Però com passa moltes vegades en aquestes personalitats amb una capacitat artística suficient, la superació d'aquestes frustracions es va canalitzar, afortunadament per a tots els demés, en el seu art. Intruder i Bye Bye Baby són les dues cançons que acabo d'escoltar. Aquestes cançons pertanyen al primer disc seriós que va gravar i que era conseqüència del seu viatge una altra vegada a San Francisco acompanyant a Chet Helms, un productor que era el que duia com a mànager a una banda que es deia Big Brother and the Holding Company, que es dedicava a fer sobretot rock instrumental, acid rock, en fi, allò que s'estilava en aquell moment. De fet, el so que tenen resulta tan típic de l'època que per a les persones així a la meua quinta resulta fins i tot entranyable i que és molt característic, molt característic. La gravació d'aquest disc va ser una conseqüència del seu enorme èxit en el Festival de Monterrey de 1967, junt a molts grans artistes del moment com Jimi Hendrix, Mamas and the Papas, Otis Redding, The Who, en fi, tota aquella gent que va estar en el Monterrey del 67. En aquest disc primer que va gravar Janis Joplin, ella, encara que era evidentment la més destacada per la veu, no era la protagonista del disc en absolut. El disc es titulava senzillament Big Brother and the Holding Company. Després, posteriors reedicions en CD que ara fiquen featuring Janis Joplin, però això no estava en el disc original. Així era senzillament una més del conjunt del Big Brother. Però Janis Joplin, que amava la llibertat creativa de l'escena musical d'aquell moment en San Francisco, va estar treballant i actuant junt a uns altres grups psicodèlics com Grateful Dead, Jefferson Airplane o The Charlatans en els locals de moda de l'època i se va anar fent una enorme fama que evidentment començava ja a sobreixir de la fama que poguera tindre el grup de Big Brother and the Holding Company.
Four gentlemen and one great, great roar. Big Brother.
El primer àlbum seriós que va gravar Janis Joplin amb Big Brother and the Holding Company va tindre un èxit suficient, no enorme, però sí suficient com per a que la Columbia Records els oferira una nova gravació. Esta gravació se la varen pensar molt de fer i finalment la varen fer en la mateixa gravadora que havia fet l'anterior disc, Mainstream Records, encara que la distribució va córrer a càrrec de la Columbia. En l'estiu del 68, doncs, va eixir Cheap Thrills. Cheap Thrills, que és l'abreviació per raons de censura d'empresa de la Columbia, perquè inicialment s'anava a dir sexe, drogues i cheap thrills, o sigui, sentiments barats. Però això de sexe i drogues no li semblava molt políticament correcte a la Columbia Records i va dir que podrien deixar-lo en Cheap Thrills. Així no va quedar la cosa i el disc, que ja va ser un autèntic èxit, va vendre en 3 dies 1 milió de discos, que ja és vendre, fins i tot per l'any aquell, que ja era un any prou avançat en vendes de discos, va col·locar-se immediatament com un dels millors discos de la història del rock. La portada, per cert, és una de les més boniques, de les més espectaculars portades de LPs que s'han fet mai, i estava feta per el dibuixant underground Robert Graham, que va fer una autèntica preciositat de portada. Si podeu buscar-la en internet, busqueu-la si no la conegueu. En el disc, òbviament, segons s'havia anat veient l'evolució de la situació dintre del grup, la veu de Janis Joplin ja tenia un enorme protagonisme i això s'anava notant molt i molt cada cop més dins de l'ambient del propi grup. Per cert, que les dues cançons que heu escoltat abans d'aquest comentari són Combination of Two i una de les millors versions que jo he sentit mai del clàssic Summertime de Charles Gershwin, i que ja pertany al segon disc de Janis Joplin en seriós, el Cheap Thrills, havent gravat en directe la primera de les dues cançons i un parell més dins de l'LP, perquè el seu productor era molt conscient de la força que tenia el seu directe. I Need a Man to Love i Piece of My Heart són les dues peces també del Chill Thrills que acabem d'escoltar. Si s'adoneu, l'estil ja és prou diferent del del primer disc, acostant-se molt més a la sensibilitat bluesy de Janis Joplin que a la sensibilitat més rockera que era la que tenia inicialment el grup. Així ja les coses anaven cada vegada decantant-se més i començaven ja a sonar com el que després sonaria Janis Joplin, una cantant de blues, mescla de blues and soul, en les seues gotetes rockeres de tant en tant, però fonamentalment una cantant de blues i com a tal està considerada dintre dels especialistes de música en Estats Units com la millor cantant de blues blanca que hi ha hagut. I per acabar, aneu a escoltar una peça absolutament magistral, una de les que està en directe en el Chill Thrills, que ve del repertori d'una cantant de rhythm and blues i de blues que li agradava molt a Janis Joplin, Big Mama Thornton, que se diu Ball and Chain. Vos deixo ja amb ella per acabar aquest programa d'avui dels Camins de la Música. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adéu.
honey, dear. I said, honey, it ain't fair. Honey, it ain't fair what you do. Oh. Here you're gonna be. And all I ever wanted to do was to love you. Honey, I just know there can't be nothing wrong with that. Honey, it ain't wrong. It's like a bomb.